Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. La Fiscalia no recorrerà la sentència que va condemnar a penes d'entre 10 i 24 anys de presó quatre dels encausats per l'assassinat de Samuel Luiz el 2021 a La Corunya. L'acusació pública considera que la sentència ja recull les seves tesis, llevat de l'absolució de la companya del principal condemnat. Tot i així, per recórrer una absolució dictaminada per un jurat popular, s'hauria de repetir el judici i la Fiscalia ho troba innecessari. Les defenses dels tres condemnats sí que hi han anunciat recurs. Més notícies. Ignasi Abad.
Detenen un home per matar a trets una dona de 78 anys que era la seva ex-sogra. Els fets han passat a la població murciana de Torreagüera. L'agressor de 58 anys tenia una ordre d'allunyament de la seva exparella, fill i filla de la víctima. El fill de la dona assassinada, que era el lloc dels fets, ha denunciat que la seva germana estava desprotegida. També ha assegurat que ell va reduir l'agressor perquè, si no, encara hi hauria hagut més víctimes.
La policia li va un telèfon a ella que para que se comunicara, pero ¿qué? ¿De qué sirvió? Si eso fue un momento, fue 5 minutos que entró el hombre y hizo eso, nos iba a matar a todos.
¿También quería matar al resto?
Claro, yo estaba ahí, porque no le funcionó la pistola. Tenía 2 pistolas, aunque las quitamos. No le quité las pistolas, sino nos mata a todos.
El líder del partit centrista irlandès, Michael Martin, ja ha tornat a ser elegit primer ministre del país després de 2 sessions caòtiques al Parlament de Dublín. Martin, de 64 anys, ja va ser primer ministre durant 2 anys, del 2020 al 2022, abans de cedir el lideratge del govern a l'altre partit amb qui fa coalició, el democristià. Aquesta nova legislatura, les dues formacions han arribat a un pacte similar. Per tant, serà primer ministre fins al 2027.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un gestor de Canet de Mar al Maresme per un possible delicte d'estafa a diverses comunitats de propietaris. El frau superaria el 500.000 d'euros. De moment hi ha 12 denúncies presentades formalment. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'acusat gestionava 75 comunitats de propietaris de Canet i també d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. El cas s'ha destapat quan diverses juntes de propietaris han detectat errors sistemàtics en la comptabilitat.
L'escriptor argentí Guillermo Saccomanno ha guanyat la 28a edició del Premi Alfaguara amb la novel·la Arderà el viento. L'obra s'ha imposat als més de 700 originals que s'han presentat aquest guardó dotat amb 170.000 euros i la publicació simultània a tot el territori de parla castellana. Arderà el viento narra la història d'una família que es trasllada a un poble de la costa argentina per portar un antic hotel. El llibre sortirà a la venda el 20 de març. Els dinosaures podrien haver aparegut molts anys abans del que es creia fins ara. Ho diu un nou estudi de la University College de Londres que publica la revista Current Biology. Els fòssils de dinosaures més antics coneguts fins ara són de fa uns 230 milions d'anys i es van descobrir en països com el Brasil, l'Argentina i Zimbàbue. Però aquests fòssils són tan diferents entre ells que fan pensar que els dinosaures ja feia molts més anys que estaven evolucionant, tot i que el seu origen continua sent un misteri. Ara, el nou estudi apunta que els dinosaures probablement van sorgir molts anys abans en una regió que llavors era un supercontinent, Gondwana, i que ara abasta l'Amazònia, la conca del Congo i el desert del Sàhara. Esports, Roger Arbusà.
Ronald Araujo té previst signar aquesta tarda la seva renovació amb el Barça fins al 2031. Aquest matí ho ha fet Gerard Martín fins al 2028. L'Espanyol, per la seva banda, incorpora cedit al migcampista de la Reial Societat, Urco González de Zárate, de 23 anys. En canvi, deixa el club Salvi Sánchez. Paula Badosa queda eliminada a l'Open d'Austràlia després de perdre les semifinals contra la número 1 del món, Arina Sabalenka, per 6-4 i 6-2. La bielorussa jugarà la final contra Madison Keys, que ha superat Iga Swiatek. Entre aquesta pròxima matinada i demà al matí es jugaran les semifinals masculines Djokovic-Zverev i Sinner Shelton. I avui comença el Mundial de Ral·lis amb la prova de Monte Carlo. És la primera prova d'un calendari de 14.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Moment de la nostra crònica negra i avui ens toca Anna Ponsí. Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda a tots.
Benvinguda, Anna. Escolta'm, l'Anna, que la tenim a Catalunya Ràdio Girona, avui ens porta una història d'un mossèn que ja no sap què fer per evitar que un veí d'Arbúcies, pareu atenció, que un veí d'Arbúcies entri a la parròquia, robi i provoqui desperfectes. A veure, Anna, sembla una mica història surrealista digna de Netflix, eh?
Sí, ja veureu que aquest senyor porta cua, eh, aquest veí d'Arbúcies.
Explica'ns què ha passat, perquè així d'entrada, que un home entri a la parròquia, robi i provoqui desperfectes a la mateixa parròquia, doncs tranquil·litat no deu aportar els veïns d'Arbúcies.
Exacte, mira, tot va començar passat aquestes festes, quan el mossèn del poble va saber que algú havia entrat a l'església, que havia rebentat la caixeta, que ens hem d'imaginar això, eh? La típica caixeta que va dins d'un moble en una església i on els feligresos hi posen els diners per encendre espelmes. Segur que algun cop ho has vist o ho has fet servir.
La típica caixeta marró amb un espaiet per posar-hi diners.
Que pots comptar la quantitat de diners. És a dir, ens explicava el mossèn que com a màxim hi havia 15 euros i tot en monedes. Ostres. Per tant, no és tant la quantitat, sinó el dany provocat.
Anna, de seguida es va sospitar de l'autor, és a dir, hi ha càmeres, no hi ha càmeres, van saber qui era ràpidament pel comportament, perquè el van veure...
Hi ha càmeres, però resulta que no funcionaven. Ostres. Saps que això és molt típic, no?, també. És a dir, estaven espatllades i s'ha demanat que s'arreglin. El cas és que hi ha una dona del poble que el va veure en acció, va explicar-ho al capellà i entre tots doncs, van acabar veient que és un home d'Arbúcies, que té uns 60 anys, que havia treballat de paleta, que fa temps que no té feina, i que té alguns problemes, no? Ha estat rebent ajuda d'aquesta parròquia, justament, i també de la Generalitat, que té, justament li proporciona un habitatge. I ara no se sap exactament per què li ha agafat aquesta dèria amb l'església i també amb el capellà.
Perquè precisament si rep ajuda de la parròquia és una mica estrany, no?
Sí, el que ens explicaven és que li han donat menjar, que l'han estat ajudant, que l'han estat atenent, però no se sap exactament per què li ha agafat ara això, aquesta mania a entrar a l'església i a malmetre coses i també amb el capellà doncs, ha tingut alguna estira i arronsa.
M'imagino que el capellà a aquestes altures ja ho ha denunciat.
Mira, primer el que va fer és posar-se en contacte amb la policia local, amb el consistori, també a través dels Mossos, perquè té un servei d'alarma que en cas doncs, això que no resolgui la situació activa els Mossos i va anar a una patrulla, es van estar per allà, però el cas és que aquest dilluns al final el capellà ja havia decidit anar a una comissaria dels Mossos, presentar una denúncia formal, però què ha passat? Que finalment ha fet com una mica un acte de fe, ha decidit no presentar aquesta denúncia, diu que com a mossèn no vol perjudicar cap veí del poble i que vol seguir sent acollidor com feia Jesús. Això ens ha dit amb aquestes paraules.
Està bé predicar amb l'exemple, eh? També. Però els problemes amb la parròquia no són els únics que ha protagonitzat aquesta persona en aquest poble.
Exacte. Diguéssim que això que us estic explicant ara amb l'església del poble és com l'últim incident més important que se li atribueix, però ens expliquen des del consistori que des de fa un any aproximadament fa anar de corcoll a la policia local, també doncs, alguns regidors, fins i tot a l'alcalde, el relacionen amb destrosses al mobiliari urbà, amb la desfeta de les llums de Nadal en una zona comercial d'Arbúcies, increpa veïns i fins i tot li han hagut de posar una mena d'escorta i vigilància de protecció civil en els dies més assenyalats o fires on hi ha més gent pel carrer, on hi pot haver-hi o ells preveuen que hi pugui haver algun incident. També el que han fet des del consistori és alertar més d'un cop a una ambulància per forçar doncs, un ingrés en algun centre sanitari, en algun centre psiquiàtric, justament per evitar que prengués mal ell o que pogués fer mal a algú.
Ostres, però aleshores no està en mans de serveis socials, diguem-ne, perquè entenc que aquí hi ha un cas de patologia o de malaltia mental que potser s'hauria d'abordar des d'altres aspectes.
Hi ha un seguiment, però el cas és que el consistori ens diuen que se sent absolutament desbordat i impotent davant de les malifetes, els incidents i aquests estirabots d'aquest veí.
Gràcies a l'Anna Ponsí, avui podem saludar en Pere Garriga, que és l'alcalde d'Arbúcies. Senyor Pere Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda tingueu vosaltres i qui ens escolti.
Ai, déu-n'hi-do, Pere, això que ens explicava l'Anna, eh? Des de quan porteu amb aquesta situació?
Mira, nosaltres hem fet un recompte dels serveis que hem fet en un any, eh? L'any 24, i en tenim 166. Serveis entenem com a denúncies per robatori, per violència verbal a la gent, per amenaces, per destrosses a coses particulars i també elements públics, com por dels veïns on tenen allà mig al bloc de pisos perquè des de dalt al seu pis els hi llença coses a baix al cel obert, com cridar pels carrers com si fos foll, 166.
Això estem parlant d'un dia sí dia, no?
En un any. Sí, i això els que tenim documentats i denunciats.
Clar, vés a saber, no?
Ara imaginem-nos els que no.
A més a més,
segurament són més.
A més, ara parlava l'Anna, no?, d'aquest dispositiu de protecció civil, aquesta vigilància, aquest servei d'escorta, fins i tot les ambulàncies, no?, que propicien aquest ingrés per evitar que prengui mal ell o algú. Això al final estem parlant no només d'aquest malestar que pugui existir entre els veïns, sinó que també són diners públics.
Sí, al final, al capdavall de tot, el que sentim com a ajuntament, jo com a alcalde, el regidor de governació, el cap de policia, la policia, en general és impotència, no? Imagineu-vos, si nosaltres tenim impotència, que estem allà i estem fent i estem treballant, imagineu-vos que no deu sentir la gent del carrer quan se'l troba, no? L'última va ser l'altre dia amb un tornavís, volia obrir l'etapa de la zona blava per agafar els diners de dintre, no? I com que no podia, començar a provar i coses i de tot, no? Vull dir, sentim impotència perquè no serveix de res que se l'emporti un dia amb ambulància, se l'emporten avui a la tarda, demà al dematí el tornen, i no serveix de res. No serveix de res. El que cal amb aquesta persona, el que estem demanant a l'administració que correspongui, és la incapacitat. La incapacitat i que una entitat social, com molt bé comentàveu abans, se'n faci càrrec d'aquest senyor, d'aquest home, no? I aquesta entitat social, penseu que la Generalitat li està pagant un pis, aigua, llum, i a més a més li dona una subvenció, uns diners cada mes, no? Tots aquests diners, doncs, ostres, amb una entitat social és on t'hauria d'estar. Hi ha un altre element, la seva família, els seus pares, seus germans, germanes, germans, la seva exparella, la seva exdona, els seus fills, tiets, cosins, germans, ningú, i com dic ningú, vull dir ningú, en vol saber de res i se'n vol fer càrrec. I t'asseguro que per part de la família molta gent ho ha intentat, eh? Ho ha intentat el germans, ho ha intentat els cosins, el tiet, ho ha intentat el fill, ho ha intentat molta gent de la família.
Han intentat, final, vols dir, la incapacitació, Pere?
No, ha intentat anar amb ell, ajudar-lo, anar a viure amb ell, acompanyar-lo, portar-lo, l'ha ajudat en el sentit de que intentar recuperar una certa normalitat dintre del que tingui de malaltia aquest senyor, que no pot ser exactament quina és.
Perquè, Pere, vosaltres hi heu intentat parlar personalment amb ell?
Sí, hem parlat amb ell, hem fet tot el que hem de fer, de veritat, eh? De veritat, que des de pràcticament el minut zero, al principi, el que dius, bueno, va, mira, són retolades, però no, tot s'enfoca. I des del minut zero hem intentat nosaltres, la policia, serveis socials de l'Ajuntament, de veritat que està tot Déu allà i tot Déu per l'arc, però de la parròquia m'ha sortit així, eh? Però, tothom ficat, no? Però no hi ha maneres, no ens en sortim.
Aquests 166 incidents que teniu comptabilitzats, entenc que això hi ha algun atestat de la policia local, ho heu portat tot, a algun jutjat que pugui, doncs, això, determinar aquesta incapacitació o ingrés involuntari en algun centre?
Quan parlo de 166 és perquè els que tenim tenim certificats amb acció amb la policia, no?, que fan tant la minuta dels serveis que fan cada dia, tal i qual, són aquests 166, d'acord? I això ho hem portat a Fiscalia per demanar aquesta incapacitació. Aviam si ens en sortim per aquesta via, perquè no hi ha cap més via que ens en sortim, i de veritat que hi ha aquella por, tot és molt maldestre, no?, quan passa aquest senyor per allà, i com has comentat molt bé, quan hi ha fires, mercats dominicals i tot, doncs alguna persona de protecció civil se li posa 4 o 5 metres enrere per anar-lo controlant, perquè d'aquesta manera no fa res. Després no fa res.
D'acord.
Però, no podem tenir una persona tot el dia darrere seu.
Perquè els veïns saben d'aquesta vigilància que li poseu en aquests esdeveniments?
Bueno, si més no es veu, perquè es veu a mi i a 4 metres un senyor de protecció civil, per exemple, o policia local amb uniforme, eh?
D'acord.
I es veu, de veritat.
O sigui que quan se sent vigilat, diguéssim, no actua.
Exacte. Sí, senyora, ben dit.
I llavors, quan dius que vau parlar personalment amb ell, que vau aconseguir, doncs, algun argument de per què actua així?
No, coordina, no passa una conversa amb ell, no la pots tenir.
Però sabeu si té els àpats com Déu mana, si descansa, és a dir, té una vida més o menys normal?
No, ens imaginem que sí, perquè no va pas mal vestir ni res, però ens imaginem que sí, però no tenim cap control, perquè havíem posat una persona que li anés a donar la medicació, que li fes el dinar i tot això, però finalment aquella persona, i n'hem repetit un dos o tres de diferents, totes han acabat marxant, no? Per por, amb por de tot això, eh? Fins i tot aquest senyor tenia un gos, i anava amb el gos a tot arreu, i li van treure el gos. Mm-hmm. Bueno, no us imagineu la catarsi que va haver-hi quan li van treure el gos, eh?
Per què? En quin sentit? Que el gos era perillós o perquè descansés el gos?
No, ell tenia el seu gos, el gos el renyava, el maltractava pel carrer, se li veia un gos allò famèlic, que com si no estigués bé, i el veies allò esporuguit, no? Quan anava amb ell, allà un gos allò que veus atemorit, un gos d'urgent, no era pas un gos petit, eh? I aquest gos al final el vam treure i el vam donar en adopció i va ser la manera, va ser una manera més, no? Però també es va posar com una fura que volia el seu gos.
Pere, vosaltres recordeu quin pot haver estat el detonant perquè aquesta persona actui així o el primer incident?
No, el primer incident el podia buscar en les minutes que tenim de la policia, però no les tinc aquí davant ara mateix, eh? Però al principi de tot van ser, si em permets l'expressió i que ningú se m'ofendi, tonteries, no? Robar les flors d'un balcó, anar pel carrer i en una botiga que té la parada fora agafar-li una bossa de nous i marxar. I això, mira, em feies un cas relatiu, no? Però després tot això va anar increixendo, fins al punt que en algun cas, en alguna persona femenina menor d'edat, seria violència verbal, eh? Que li ha arribat a dir amb aquesta gent, no? Que hi ha les denúncies presentades, eh? Per part de la família. Però, clar, llavors això ha anat en augment, ha anat increixendo. Més una persona que havia fet de paleta al llarg de gairebé tota la seva vida, per tant, és una persona, enteneu-me, forta, d'acord?
Porta. Sí, sí, sí.
I no és tan fàcil, posar-te en ell.
Ha estat detingut alguna vegada per part de la policia local?
Retingut. L'hem retingut, a vegades, sí, sovint. Agafes, el trobes, el poses dins el cotxe, te l'endús a comissaria, te l'endús aquí i allà, però detingut com a tal, no, perquè després hauria anat a Santa Coloma, el jutge hauria d'haver quedat l'ingrés a presó, i això no s'ha donat en cap cas.
I quan ho comuniqueu als Mossos o en les juntes de locals de seguretat que feu, no sé, ja rebeu ajut per part d'algú des de l'Ajuntament, de la Generalitat o dels Mossos, o no sé?
Sí, sí, val a dir que els Mossos un 10, també, els Mossos un 10, perquè se'ls truca que vinguin, que hi ha el barull d'aquest senyor. De veritat que la comissaria més propera d'Arbúcies està a mitja hora, que és Santa Coloma de Farners, però venen de pressa, de veritat, eh? I haig de dir que la cooperativa està en policia local, això ens permet fer unes actuacions diferents que si tinguessis vigilants, no? Però, com venen els Mossos i tot, doncs ens ajuden molt. I també t'haig de dir una cosa, que a vegades hom pensa que tan malament no està, perquè quan s'encara amb la policia amb els Mossos arriba un moment que baixa el suflé, saps? Allò que dius, no, saps? Allò que dius, ostres, de cop i volta, aquella actitud que tenia amb aquella cara desafiant, amb aquells ulls sortits d'òrbita que et miren, que em van dir, ai, que te la foto, de cop i volta, pum, com si passés un àngel, i es normalitza, gairebé, no del tot, es normalitza.
Pere, patiu, tu, diguéssim, la gent del poble, han arribat a patir per la seva integritat? És a dir, més enllà de que causi molèsties i malestar, de dir, ostres, que això comença a ser perillós?
Sí, sí, fins i tot alguna botiga d'Arbúcies ha hagut de tancar. Me'n recordo un diumenge a la tarda, una botiga, una fruiteria d'Arbúcies, doncs van allà, va robar, la persona de la fruiteria se li va encarar i la va començar a amenaçar i de tot, i entre que trucava la policia i tot, va tancar la botiga. De por que va agafar aquella persona.
Pel que fa a l'església, entenc que continua oberta?
Sí, el mossèn té l'església oberta sempre, del matí fins al vespre, que qualsevol persona feligresa o visitant pugui entrar i contemplar, veure allò que fem molt sovint quan anem de viatge, no? Anem a guaitar esglésies, esglésioles o catedrals, no? Doncs ella té oberta i, a més, pels seus feligresos i per missa diària o al cap vespre, i aleshores no hi ha problema. Però, clar, davant d'això, com heu dit molt bé abans, com va rebentar la caixa de les almoines, doncs ja fa un pas més, no? Entrar a l'església, robar dintre l'església, trencar una Mare de Déu, enfrontar-se a un mossèn, és com si anés fent salts, no?, a vegades, en la seva actitud.
Passes més endavant, no?, cada vegada.
Sí, ens deia el mossèn que ara doncs, tenia una mica de temor de que fes malbé el Sant Crist, perquè li va comunicar que tenia l'obsessió que al Sant Crist se li havien d'arrencar els claus que el tenen crucificat, no?, en el que és l'escultura, en aquest cas, que hi ha a l'església, no? Llavors, el mossèn sí que ens explicava aquest temor de dir, ostres, a veure si no farà un mal fet amb alguna figura important de l'església. Però sí que mantenia, com diu l'alcalde, aquesta determinació de mantenir oberta l'església, doncs, per això, perquè qualsevol persona doncs, hi pugui entrar, reflexionar, resar el que necessiti.
Sí, sí, penseu que tot el que és la zona més central d'Arbúcia, zona de vianants, zona comercial, etc etc, doncs ara estem fent patrullatges, hem intensificat els patrullatges a peu, per exemple, no? Perquè és el seu gran espai de fer les malvestats, no? Com si tingués necessitat que se'l veiés, no? No va cap als carrers menys intensos de persones, no? I on no hi ha botigues ni comerços, sinó que és més zona, diguem, de residencial, no? De vivendes, no? Se centra molt en aquest espai que és la zona més d'ús comú de tota la gent d'Arbúcies, no? Per això dic, no? Aquesta sensació d'impotència que tenim nosaltres com a administració, per això demanem ajuda. Si l'han d'ingressar dos mesos perquè aviam si fa una bona cura, si l'hem de portar a un centre especialitzat, si hi ha una entitat social que l'aculli, ostres, no sé com dir-ho. Nosaltres com a Ajuntament, malauradament, no podem fer-ho perquè la llei no ens ho permet, no? Però si aconseguim que algú ens ho incapaciti, el fiscal, que és el que ara hem demanat, hem demanat a Fiscalia que faci la incapacitació d'aquest senyor en base a tots aquests informes i també en base a altres informes del CAP, etcètera, etcètera. I si aconseguíssim això, llavors una entitat social que l'acollís. I aquesta persona que acabés els seus anys de vida, els que li quedin, que desitjo que siguin molts, amb una certa dignitat encara que sigui en un centre d'acollida.
L'alcalde d'Arbúcies, que avui ha parlat amb la tarda de Catalunya Ràdio, el senyor Pere Garriga, moltes gràcies per atendre la trucada a la tarda. Una abraçada.
Faltaria més. Gràcies a tots vosaltres. Una abraçada molt
gran. Moltes gràcies. Anna, justament aquesta setmana hem conegut dades de robatoris als temples de la diòcesi de Girona.
Exacte, les més de 1.100 esglésies de la diòcesi de Girona van patir l'any passat un total de 8 robatoris i un acte vandàlic. No sabem si estaria dins d'aquest que acabem d'explicar, però aquest ja seria del 2025. Mm-hmm. Els Mossos van detectar un fur per emportar-se cable d'una parròquia, 7 robatoris amb violència i danys a la façana d'una església, i en qualsevol cas els objectes sostrets no tenen doncs, un gran valor al mercat, i en alguns casos els lladres es dedicaven a obrir doncs, això, les caixetes, aquestes que dèiem ara de les almoines, mm-hmm. per buscar-hi diners, però poca cosa hi ha, no? Són realment robatoris d'aquests una mica de misèria. Els nou fets representen 2 més que l'any 2023 i 3 menys que el 2022.
I com són aquests robatoris, segons els Mossos?
Mira, en una reunió que van tenir la setmana passada amb el bisbat de Girona, la policia el que va explicar és que la majoria de robatoris, els lladres el que fan és forçar algunes de les entrades de l'església per accedir-hi i emportar-se el botí. Dèiem ara, per exemple, Arbúcies tenen l'església oberta tot el dia, per tant, aquí no hi hauria com massa dificultats. Però sabeu que hi ha doncs, temples que estan més tancats o que queden potser doncs, una mica més allunyats del casc urbà, i en aquest cas el que fan els lladres és això, rebentar directament la porta o algun dels accessos i anar a buscar directament els diners o algun objecte d'art que pugui tenir un cert valor en el mercat negre, algun ciri o fins i tot algun objecte personal que puguin tenir doncs, els capellans al que és la sacristia, no? Uh-huh. I al final el que explica la policia és que en aquestes situacions la coordinació entre les diferents comissaries, els arxiprestats, doncs, és un element bastant clau per poder evitar aquests robatoris, això, parròquies, santuaris, centres parroquials, tots aquells que estan sobretot allunyats dels uh-huh. centres urbans.
Déu-n'hi-do el tema, eh? Ara pensava en el cas de l'alcalde d'Arbúcies, la preocupació ha de ser evident i sobretot aquí és on es manifesta, no?, la lentitud de la justícia i de vegades els tecnicismes, no?, que sembla mentida, que dius que és una cosa tan òbvia que s'hauria d'aturar i posar remei, per començar, per la salut mental d'aquesta persona, eh?
Exactament, sobretot per ell mateix, clar. I també pels altres, perquè això, saps què passa? Que nosaltres hem fet casos d'aquests en el que es comença a parlar d'això, veus que va increixendo, com deia ara, no?, que cada vegada potser actua amb més violència, i després és quan lamentem situacions molt greus i dius, home, és que ja ho havíem estat dient, això, no? Ja ho havia d'alertar l'alcalde, ja ho havia d'alertar la policia, etc.
I no només això, sinó que al final jo entenc que la gent d'Arbúcies al final n'acabi fins al capdamunt i acabem tots dient coses que potser no pensem i acabem perdent de vista que, pel que sembla, aquesta persona és una persona que al final malalta i socialment ens n'hem de fer responsables. I les institucions ho han de fer i sembla que de moment no estan actuant en aquest sentit, no? Anna Ponsí, moltes gràcies, estimada. Ens sentim en dues setmanes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
A veure... Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Disculpant-nos amb gavina.mp3.
Jo sento molt.
Si encara no el teniu al vostre radar, li hauríeu d'anar posant. Gavina.mp3 és el projecte musical del poeta barceloní Max Codinach i també és el grup guanyador de la darrera edició del Sona Nou. I aquesta és la primera cançó que ens ensenyen des de que van recollir el premi. Ho sento molt. Una oda a la paraula. Al cap i a la fi, la millor manera d'arreglar els malentesos i les baralles.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de tothom, i tan fàcil que estic d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord. Bona nit.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 minutets i seran 6:15 de la tarda. De seguida rebrem l'Anna Romeu, una de les nostres psicòlogues de capçalera, psicòloga experta en persones amb alta sensibilitat. Heu sentit mai algú dient, és que saps què em passa, que sóc pas? Persona altament sensible. Es calcula que ho és un 30% de la població mundial, però què vol dir exactament això? És un tret de la personalitat? És un trastorn? De seguida ho descobrim amb la psicòloga experta en PAS, en persones altament sensibles, l'Anna Romeu. De seguida, us dic la veritat, havia d'estar aquí a l'estudi, però hi ha hagut un petit problema amb el trànsit, no passa res. En 2 minuts la tenim aquí. Ara tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Catalunya.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Búscalo más vital no más,
lo que es necesidad no más,
y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica del Con Viatges i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne. Entrades incloses, subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb el Com Viatges, volant a Iberia. El Com Viatges, sabem de viatgers.
Let it be, the... Els Beatles.
Un tema dels Beatles havia de caure.
És un món sencer condensat en quatre acords.
Per mi Let it be és una pregària i és com un mantra, també. Em sembla increïble.
Però qui és aquesta Mother Mary de què parla la cançó?
Això no és una cançó, amb Ramon Gené. Avui, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Rebem l'actor i cantant Boye, que acaba de versionar Lo siento, mi amor, de Rocío Jurado.
Senyora Jurado, li ha agradat?
Que horrorós.
També ens trobarem la gran Chabela.
Nos hacemos unos tequila, pues.
I potser tindrem algun anunci.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Jo recordo ja de petita donar-li voltes a temes una mica existencials, no? Tipo la mort i tal, perquè no en tenia res.
La periodista i guionista Natza Ferrer fa riure tothom, però a ella també l'acompanya el sentit de l'humor a la seva vida.
I al final acaba com les bromes sexuals i tal. Hòstia, ho trobo molt poc evolucionat, de dir, som molt grans ja perquè ens faci tanta gràcia. Fa gràcia, jo ric igual, però mola que hi hagi una mica de diversitat.
Ho sabrem aquest divendres. Una hora d'intimitat i cançons.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 2 minutets de 6:15 de la tarda. Des de fa temps és probable que hàgiu sentit a dir algú és que sóc pas, una persona altament sensible. Amb aquestes tres paraules és fàcil que penseu que és algú a qui li afecten molt les coses, perquè sí, i en part tindreu raó, però seria simplificar-ho i molt. Avui, a la tarda de Catalunya Ràdio, ens proposem descobrir què vol dir exactament ser pas i com podem treure en profit. Per això hem convidat a la psicòloga Anna Romeu, que ja l'heu sentit diverses vegades aquí a la tarda, al programa. Però és que l'Anna, a més, és especialista no només en adolescents, que és l'última vegada que la vareu sentir, sinó en persones amb alta sensibilitat o persones altament sensibles. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda, Elisenda.
A veure, per començar, com n'hem de dir? És una condició, és una característica, és un trastorn?
No, trastorn, per descomptat, res de trastorn.
Trastorn fora.
Ni condicions, és un tret de personalitat. És una manera de ser.
Una manera de ser.
És una manera de ser.
D'acord, sí. Ens hem de quedar amb què és una manera de ser. D'acord. Què defineix, què implica una persona altament sensible? Sí,
mira,
una persona altament sensible.
Una persona altament sensible és una persona que compleix quatre característiques fonamentals, val? Una...
Acosta't al micro. Espera, Isma, talla el micròfon, que se'l col·loqui bé. Mira, jo aprofito per presentar tres persones que han vingut amb tu. La Montserrat Mas. Hola, Montserrat.
Hola.
La Cesca Blanc. Hola, Cesca.
Hola.
Apropa't al micròfon, fill meu, que això és la ràdio.
Hola, bona tarda.
Aquí. I la Sílvia Díaz. Hola, Sílvia.
Bona tarda.
Benvingudes totes tres, eh? De seguida anirem a vosaltres. A veure, em deies, Anna.
avui, eh?
Estem envoltades de pas.
Sí. Ha de complir quatre característiques que són totes quatre imprescindibles. Ha de tenir una alta activació emocional, una reactivació emocional, que vol dir que les emocions es viuen de forma més intensa, més capacitat d'empatia, tot el tema del món emocional és més intens. Per una altra banda, hi ha més reactivitat sensorial també, val? O sigui, tot el que implica els cinc sentits i el sisè sentit també es viu d'una forma més intensa, val? Volum, sorolls, olors, totes aquestes coses. Després hi ha més capacitat cognitiva o més, no capacitat, més reactivitat cognitiva, o sigui...
Què vol dir reactivitat cognitiva?
Això vol dir que dones més voltes a les coses, rumies més, busques tres peus al gat, no et quedes amb el detall simple, sinó que has de buscar el perquè de tot plegat, que això ens sona amb tots. I finalment, com a resultat de tot això, hi ha una facilitat més gran per saturar-se, per arribar a un pic d'estrès més alt.
Perquè percebes més estímuls, també, no?
Exactament. És un cervell normal que treballa amb més intensitat. Llavors, esclar, de seguida es col·lapsa.
Per tant, quedeu-vos aquests quatre pilars, eh? Profunditat de processament, gran emocionalitat i molta empatia. De vegades que fa mal i tot, sí, aquesta empatia. Sí. Sensibilitat a les... els petits detalls, a les subtileses i a la informació sensorial, no? El percebre molt al nostre entorn i pot portar una sobreestimulació o saturació si hi ha molts estímuls a la vegada. Sí. Convidaré també els nostres oients, que de sensibilitat en tenen molta, 93-201-7474. Si sospiteu que podeu ser persones altament sensibles, 93-201-7474. Consultes a l'Anna Romeu i a les nostres convidades. Aprofiteu, si sospiteu que teniu un fill amb alta sensibilitat, doncs aprofiteu per veure si l'Anna us pot treure de dubtes o que ens tregui una mica l'entrellat d'algunes situacions. Si algú s'ha sentit identificat amb aquests trets, què ha de fer? Existeixen proves, existeixen maneres de confirmar que ets una persona altament sensible?
Sí, sí, ja no estan validades encara científicament, de fet aquesta és l'assignatura pendent. Pensa que tot això s'està investigant des dels anys 90. Això en ciència és
jove,
res,
eh?
És molt jove. Llavors encara no hi ha un test validat com a tal. Sí que s'estan fent, per exemple, moltes proves amb un test que es pot trobar online i és gratis i és la millor manera de saber-ho, que a través de PAS Espanya, la web pasespanya.org, es pot fer el test gratuït, tant per adults com per nens. I allà és, jo crec que és la manera més efectiva de saber científicament si ets pas.
Científicament. Això t'anava a dir. S'investiga des dels anys 90,
sí.
Però entra dintre de les descripcions que fan normalment els psicòlegs?
No, cada vegada més. Per això en parlem tant. S'ha de fer molta difusió i se n'ha de parlar des del món clínic i des del món educatiu, que són els dos mons importants on s'ha de treballar més l'alta sensibilitat. I encara hi ha moltes persones que es dediquen a la clínica, que no, psicòlegs, psiquiatres, metges, tota aquesta...
Que no tenen en compte.
Que encara no el tenen en compte, no. I això que cada vegada hi ha més investigacions, però bueno, encara costa.
Mira, ara és el moment de que les nostres acompanyants, diguem-ne, persones altament sensibles, ens expliquin. A mi m'agradaria saber, Montserrat, començo per tu.
Molt bé.
Com et senties abans de descobrir que això, que les característiques que tu tenies, tenien nom i que hi havia més gent com tu?
Doncs bé, jo no ho coneixia. Jo m'he autodescobert fa un any.
Un any?
I de la mà de l'Anna. Sí.
I què senties de dir, ostres, és que jo processo les coses, m'afecten més... Se t'havia dit alguna vegada, però això passa, sovint, exageres, perdona, no facis un gran massa, és tu que t'ho prens tot molt a pit...
Et sents molta soledat, perquè és, com que no és visible, tot el que no és visible no existeix. Mm-hmm. Llavors estàs en un lloc i et miren i deuen pensar aquesta noia d'on ha sortit. Què està fent? Què li passa? Tampoc tu saps explicar-ho. Si ho sabés explicar, potser sí, no? Després, els tips que t'angoixen, que llums, que sorolls, que... Tot això, tu dius, què faig? Què m'està passant? I t'esveres, eh? Però un cop ja pots posar-hi nom, un cop escoltes l'Anna, un cop ella t'agafa de la mà...
I dius, normal, no pateixis, no?
Exacte.
M'imagino que l'ansietat rebaixa tres punts,
no? Vas baixant l'ansietat i vas veient que no estàs malalta, que no passa res. Senzillament ho vius tot d'una altra manera.
Cesca, tu com et senties abans de tenir el diagnòstic? Quan vas rebre aquest diagnòstic? Es pot dir diagnòstic?
No,
és que no és una patologia.
No és, clar, no és un diagnòstic.
Aquesta descripció.
Sí, és un descobriment.
Cesca.
Bueno, doncs a mi més o menys també per temps, igual com la Montserrat, també fa exactament 15 mesos. I també, pues, arribar a un punt d'una angoixa i una, depressió pràcticament, em sentia deprimida molt. El tocar tan fons va ser quan llavors l'Anna també em va treure doncs, que tenia aquest tret.
Uau! O sigui, tu acudeixes a consulta, diguem-ne, per les conseqüències
Exacte.
De no entendre quina era la teva realitat o la teva, sí. el teu tret caracterial, no?
Sí, i notar com anaven malaltint i com anaven, no sé, cada vegada tenir més problemes.
Mm-hmm. Sílvia, com et senties tu abans de tenir...
Jo, doncs, una mica un bitxo raro, perquè pensava... És que a l'altra gent no li passa el que em passa a mi i, bueno, llavors vaig anar a un taller... I vaig començar a veure que, ostres, això que els hi passa també em passa a mi.
No estic sola al món, no? Me n'estic a la Montserrat, eh?
I, bueno, i... Ara jo encara fa menys que elles, o sigui que, bueno... Jo, doncs mira, al novembre vam anar al taller.
Oh, novembre, eh? Per tant, desembre ja n'he. Ui, que és nova, eh? No,
és nova, és nova. És nova descobrint.
Mira, exacte. Hem obert línies al 93207474. Sembla que tenim consultes, de manera que la respongui l'Anna, però també és molt interessant tenir tres persones que són pas, que potser poden ajudar els nostres oients. Roser, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Roser?
Molt bé.
Com et truques, estimada?
Ara mateix es truco des d'Esplugues, de Llobregat.
Des d'Esplugues. Roser, quina és la teva consulta?
Mira, jo li volia consultar el següent. Jo tinc una filla de 10 anys que farà un any i mig, més o menys, li van diagnosticar la síndrome de Tourette. Aleshores, la meva consulta és saber si, perquè en les característiques que ha dit en coincideix bastantes, i no sé si una cosa pot anar de la mà de l'altra. I, bueno, per fer la consulta, perquè ja que estem amb consultoris clínics amb ella, doncs posar-ho sobre la taula, perquè potser també ho té.
Mm-hmm. Anna.
No necessàriament. És cert que les persones amb alta sensibilitat tenen un cervell que funciona diferent, diríem. Mm-hmm. Per tant, hi ha més coincidència, comorbilitat, amb altres tipus, amb alguns trastorns i altres tipus de maneres de ser, de trets de personalitat. Però no necessàriament. L'única comorbilitat que s'ha trobat al 100%...
Comorbilitat, perdona, què vol dir?
Vol dir que coincideixen dos aspectes alhora.
Okay.
Val? L'única sí que s'ha descobert que és al 100% és amb les altes capacitats. O sigui, totes les persones que tenen altes capacitats...
Són pas,
totes, ah, 100%.
I a l'inrevés no, però,
a l'inrevés no. No ens posem tan contents tots. A l'inrevés no, però altes capacitats... Algú li diuen, tu tens altes capacitats. Llavors sí que sabem que és pas i aquí els estudis ens han dit 100%.
Per tant, què hauria de fer la Roser?
Doncs... Té una parcel·la d'ella que té altes capacitats. Li han hagut de fer diverses proves i una parcel·la sí que és altes capacitats, d'altres no. Llavors, no ho sé.
Si té altes capacitats, el més probable és que sí. I pot ser que tingui Tourette i que tingui altes capacitats i sigui pas. Per tant, sí. Realment, és un cervell que funciona d'una forma especial.
Mm-hmm. Roser, queda resolta. Una abraçada i moltes gràcies per escoltar-nos. Roser, que sàpigues que no ho he dit abans, entre tots els qui truqueu, sortejarem el llibre de l'Anna Romeu, Soc sensible, aprendre a conviure amb l'alta sensibilitat. Que ho sapigueu, per tant, tens el número 1, Roser, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Ja,
adéu, bona tarda.
Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques, Jordi?
Des del Masnou.
Des del Masnou. Quina és la teva consulta?
No, més que res, pega el meu cas, que jo sí, de tota la vida, doncs, havia notat pues, coses que, bueno, això, que li dono moltes voltes a les coses, els sorolls també... Bueno, que veies que hi havia alguna cosa i no sabies ben bé que fins que em va caure les mans el llibre de l'Anna. Llavors el vaig llegir, encara em vaig sentir més identificat, li vaig enviar un mail, em va comentar la possibilitat de fer el test, vaig fer el test i diguem que el vaig rebentar, el test. O sigui, el vaig rebentar. Llavors, bueno, sí. Però, bueno, pues és un... El fet de saber-ho, pues, bueno, et dona més tranquil·litat i bueno, saber, no?, que no... Bueno, que el que et passa, pues, és una cosa que li passa a altres persones i sempre que sabem que hi ha coses que li passen a altres persones i no som els únics, pues... ens deixem de sentir com una mica bitxos raros, no?
És una mica el que ens deia la Sílvia, no? Ara, Sílvia, és el que deies, no? No sóc un bitxo raro, no?
Sí. Exacte.
Li passa a més persones.
Sí, molt bé.
Escolta'm, pues t'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat, Jordi, i gràcies per escoltar-nos.
A vosaltres per parlar del tema.
T'anava a dir, tens el número 2, però si tens el llibre, escolta'm, obrim-ho a altra gent, no?
Sí, i tant.
Gràcies, Jordi. Una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Des d'on truques, Sergi?
Des de Terrassa.
Des de Terrassa. Tens consulta o vols compartir alguna cosa amb nosaltres?
Bueno, vull compartir una mica, molt ràpid.
Fot-li.
Jo tinc els meus dos fills, que tots dos són pas, i amb altes capacitats.
Clar, és que ja ho ha dit l'Anna Romeu. És a dir, si són altes capacitats, sí o sí són pas.
Llavors, la gran encara, però el petit és extrem. És fins i tot que jo personalment he hagut de fer un aprenentatge per poder-lo entendre, perquè a mi hi ha moments determinats que em treu de polleguera. Tant, sí, vull dir, és tan sensible, però sensibilitat absolutament per tot. Per vestir-se, per combinar colors, per artística, per... Vull dir, és un tio supersensible a tot. Vull dir, els altres nens de petits a la bressol es barallaven i ell plorava. Vull dir que...
Quina edat tenen els teus fills?
19 i 15.
Ah, és que clar, aquí se suma l'adolescència també. Que és una gran combinació, Sergi.
Però... Sí, sí, és... però vull dir que nosaltres amb la psicòleg, perquè ells per altres capacitats hem hagut d'anar al psicòleg, perquè clar, es veuen bitxos raros, sí, realment, perquè el seu cap va a unes altres revolucions diferents a la resta dels nois o noies de la seva edat, aproximadament, i llavors, doncs, però ja et dic, I ara amb el petit van dir, sí, aquest noi és absolutament amb 8 o 9 anys ja.
Ja es veia. Jo anava a dir, i volia agrair molt el que està explicant el Sergi, perquè és molt important l'entorn. Importantíssim. De fet, l'entorn és tan important que és el que pot fer determinar que una persona amb alta sensibilitat creixi sana, creixi bé, sigui feliç, sigui molt més resilient, o pugui fer que aquesta persona es converteixi en algú amb depressió, amb ansietat, amb problemes molt seriosos que se'ls podria haver estalviat amb un bon acompanyament al créixer. Per tant, el que ha fet el Sergi de descobrir, d'investigar, de saber i d'intentar acompanyar els seus fills, a ells se'ls ha regalat la vida.
Sí, sí, costa, perquè clar, tu tampoc saps ben bé que... I sempre vas una mica, no? Això són tonteries, això... Però clar, realment veus que no, que ells ho senten i que és una cosa intrínseca d'ells, vull dir que ho porten de sèrie, que dic jo.
Sergi, t'agraeixo moltíssim la trucada.
Moltes gràcies.
Tens el número 3 en el sorteig del llibre de l'Anna Romeu, d'acord?
Gràcies a vosaltres, que us heu per al programa.
Gràcies, Únic. Una abraçada. Fins ara.
Bona
Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perdoneu a les presents aquí a l'estudi amb mi, que obri telèfons, però és que és tan interessant, no?, que sí, la gent es posi en contacte amb nosaltres. Sí. Maribel, des d'on truques?
Des d'Alcover.
Des d'Alcover. Quina és la teva pregunta, Maribel?
Bueno, de fet, no era una pregunta, era pues, compartir una mica la meva experiència, perquè jo tinc un fill, ara té 20 anys, amb síndrome d'Asperger i fa relativament poc, doncs, bueno, diguem que el meu fill és una ceba i he anat descobrint què és lo que realment, com funciona ell, doncs, amb molt d'esforç durant tota la criança. Ha sigut una criança força dificultosa per això, precisament, no? Perquè sí que vam descobrir que era síndrome d'Asperger i ens vam quedar aquí, però després he descobert, doncs, que hi ha altes capacitats. I l'últim descobriment ha sigut aquest, no? El de que les persones amb altes capacitats i síndrome d'Asperger tenen més punts per ser altament sensibles. Uh-huh. I dir que, bueno, una mica en la línia de la persona que ha trucat abans, no? Que realment compartir que és molt dificultós quan no tens aquest diagnòstic i els psicòlegs no te guien sobre aquest procés, no?
Anna, no sé si li vols dir alguna cosa a la Maribel.
Sí, sí. De fet, és veritat el que dèiem abans, no? Que quan apareix algun tipus de patologia o de trastorn, doncs moltes vegades n'apareixen d'altres, i aquests tipus neurològics, doncs el que fan és venir molt combinats, i moltíssimes vegades, de fet, els té a les persones amb
de l'aspecte autista.
Sí, exacte. Tenen molta reactivitat sensorial, per tant, ja moltes vegades tenen més punts també per ser altament sensibles. Molta paciència i que sàpigues que tots aquests esforços són a favor del teu fill. O sigui, li estàs facilitant la resta de la seva vida, perquè el que aprengui durant la infantesa i durant l'edat de l'adolescència li servirà per la resta de la seva vida, i això és molt important.
Sí, sí.
Maribel.
Perdó, no, si hi havia alguna recomanació més... específica de, sobre l'alta sensibilitat.
Sobretot que t'informis de què és, però el més important és respectar-ho. O sigui, no se l'ha d'entendre, perquè tu no ho sentiràs mai igual si no ets altament sensible. Però si li molesta una cosa, si alguna cosa se li ha posat malament, doncs no posar-ho en dubte, no intentar que ho expliqui o ho justifiqui, doncs admetre-ho, acceptar-ho i simplement tenir-ho en compte per la propera vegada. És més respecte i fer-li la vida fàcil que no pas entendre'l.
Sí, sí. Ho entenc molt bé, gràcies.
Ai, Maribel, molta força. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Fins ara. Va, acabem ronda de trucades amb l'Elisenda. Després, si ens queda temps, intentarem obrir una altra ronda de trucades. Elisenda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Des d'on ens truques, Elisenda?
De Molins de Rei.
Oh, no ho facis.
No és conya.
Ets jo?
No, i com a mínim en som 4 o 5, eh, d'Elisenda de Molins.
Hosti, que fort, nena! Per sí, favor, sí. Elisenda de Molins de Rei, em fa molta il·lusió això. De quin barri?
Centre Vila.
Centre Vila, jo estic a la Riera Nova, però bueno, estem allà a tocar, eh?
Sí.
A veure, Elisenda, quina és la teva consulta?
Bueno, jo també soc pas. Sí, però bueno, ho he descobert fa molt poquet, perquè una cosina meva que és metge em va dir, escolta, tu el que et passa és que ets pas, fes-te el test. I vaig fer el test que ha comentat la psicòloga i evidentment va sortir que sí. I jo volia comentar que d'alguna manera, com que tota la vida t'han fet sentir que eres la borde, perquè et molesten coses que als altres no els hi molesten. Llums, sorolls, olors, textures, paraules... I com que, oh, que pesada, no? I ara aquell foco li ve la cara i li molesta. Ara aquest soroll... I llavors quan descobreixes això del pas, és com que te n'adones que no és que siguis borde, és que tu notes coses que els altres no les noten o poden desconnectar-les. I bueno...
I sembla que sigui un caprici, no?
Exacte.
Algunes coses sembla que sigui un caprici. O quan t'espantes, no? Quan ve algú i t'espanta, et fots un sobresalt que et bota el cor i, clar, tu t'emprenyes. Almenys a mi em passa, jo m'emprenyo. Escolta, i, bueno, escolta'm, no és tan greu. Ja, però quasi mates, saps? No? Aquesta sensació de que no t'entenen, no, Elisenda?
Sí, no, total. I ara quan has dit lo de les altes capacitats, casualment, per circumstàncies m'ha aparegut ara l'informe de quan jo era adolescent, que també posa que tinc altes capacitats. Vull dir que tot va lligant, saps? Vull dir...
Doncs,
però
Elisenda...
bueno, sí, la sensació de que no estàs tan sola, saps? Vull dir, molt bé, moltes gràcies.
Elisenda de Molins de Rei. Uf, això és com parlar amb un mirall. Espera que la nostra psicòloga, l'Anna Romeu, et vol donar un consell, crec.
Sí, jo volia agrair també aquesta trucada, perquè... Hi ha una doble vessant amb això. O sigui, per una banda passa el que està dient ara l'Elisenda, o el que han dit també la Montserrat o la Sílvia, que et sents raro, et sents diferent, veus que els altres no els hi passen el mateix que tu. Jo això ho associo molt a quan ho has viscut en negatiu o quan no t'han respectat en les teves necessitats. Val? Però també hi ha moltes altres parts, i vull dir-ho també, que han estat molt ben acompanyades, que han estat molt respectades, que se'ls hi ha respectat, doncs, que no puguin portar un cert tipus de roba perquè li és incòmode i no va bé i no suporta. Doncs coses d'aquestes, que si has anat creixent així, llavors passa el contrari, que és que et penses que tothom és així. Val? I a la sorpresa, i m'he trobat amb moltes altes, amb persones amb alta sensibilitat que em diuen, ah, però això jo no sóc rara, perquè
això tothom
és
no?
Així. I fan el test i et diuen, però si tothom contestarà que sí a tot. I llavors això indica quin tipus d'acompanyament. Sí.
Elisenda, t'hi sents identificada? En positiu? Tu en negatiu.
No molt,
eh?
Més en negatiu que en positiu.
Elisenda, Molins de Rei, ens veiem per la Candelera d'aquí dues setmanes, eh?
Sí.
Una abraçada.
Vinga, fins ara. Igualment, adéu.
Adéu. Si podem, intentarem obrir un altre torn de preguntes o compartir experiències al 93-201-7474. Jo us voldria preguntar, què és el millor i el pitjor de ser pas? A veure, Anna, comences tu?
Vinga.
Va.
Jo veig poques coses negatives associades amb el pas, eh? Perquè he estat molt ben acompanyada i tinc aquesta sort i que tothom sigui pas, no? Diria que el pitjor és que has de fer molta feina de gestió emocional. O sigui, tothom ha de ser intel·ligent emocionalment i ens hem d'esforçar i hem de millorar. Si ets pas, jo crec que tens encara més obligació de fer-ho perquè tens més a gestionar. Val? La part sensorial, la part de rumiació, tot això, jo no li veig massa negativitat. La part emocional, sí, perquè és molt relacional amb els altres, llavors aquí has d'estar més entrenada, diríem, no? Mm-hmm. I l'avantatge és que tots són avantatges. El món és meravellós a través dels ulls d'una pas.
Molt intens, no?
Sí.
Lo bo i lo dolent.
És lo bo i lo dolent, però també aprens que lo dolent dura poc, igual que lo bo, i llavors pots deixar-ho passar, i lo bo ho has de disfrutar. Ningú veurà una posta de sol com la veu una pas.
Montserrat, el millor, va. Anem en positiu.
A veure, el millor per mi va ser trobar-me l'Anna. I la comunitat que ha creat. Mm. Llavors, això, jo crec molt en els grups, en les associacions, etc. I això fa que creixis, però en bé. Mm-hmm. Perquè tot el que tu tenies en negatiu, ella t'ho va rebatent i t'ho va en posant positiu, en positiu. Per tant, això és el bo.
El millor de ser pas haver conegut l'Anna, eh? Ojo.
Jo sí. Sí, 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 sí. I la comunitat que ha creat ella. Això et fa sentir forta. Et va empoderant poquet a poquet, encara que a vegades no entens res, eh?
I el... Tindré fe en l'Anna, no?
Sí, i el pitjor seria que, suposo que també per la meva edat pròpiament, doncs el no saber els pares acompanyar-me, no perquè no fossin uns pares adients, sinó que no sabien que tenien una nena allà que ben bé era la cinquena de sis i que anava passant per allà, però no sabia ben bé què fer. Era una nena que plorava, era una nena que estava callada, era una nena... Clar, aquest acompanyament no el van potenciar, perquè ells tampoc en sabien res, ni jo.
Ara en parlàveu d'aquest grup. Anna, si algú ens està escoltant i diu, ostres, aquest grup m'interessa tenir més informació sobre aquest grup que has creat,
sí.
On la poden trobar?
A la meva web. A la web o a les xarxes socials, annaromeu.com, o a Instagram, o a LinkedIn. Allà hi ha informació. De fet, és un grup de persones amb alta sensibilitat que ens reunim un cop al mes online i
online.
Dos cops l'any físicament tot aquest
xulo.
Any. I la resta és online perquè hi ha gent de tot Catalunya, mm-hmm. realment. I és el que diu la Montse, jo sóc la primera agraïda perquè és una sorpresa i és meravellós. O sigui, la força que té un grup, el que aprens, el que creix, mm-hmm. veus com arriben, les veus al cap d'un temps. Ara començarem el segon any i és fantàstic. Tu veus les persones que comencen i les que porten un any i no tenen res a veure. La Montserrat no té res a veure amb quan jo la vaig conèixer. És veritat.
AnnaRomeu.com. Allà trobareu informació d'aquest grup on hi participa la Montserrat, per exemple. Sílvia, tu hi ets també en aquest grup?
Aquest any començo.
Aquest any comences, eh? I Cesc, tu hi ets en aquest grup?
Sí, també.
D'acord. Cesc, va, el millor i el pitjor de ser pas.
Ui. Ui. L'Anna ja sap que per mi ha sigut tot molt catastròfic, molt terrible, però ara, ell encara no m'ho ha sentit dir, però fa unes setmanetes que li començo a veure la part bona.
Opa, epa!
Però fa molt poquet.
És ultra important, eh?
Sí. Sempre em deia, no estàs contenta de ser pas? I jo deia, però com vols que estigui contenta? Amb el punt on t'hi he arribat.
Clar, és normal, és normal. I entenc que la pitjor, el punt on vas arribar. No et faig passar més per això. Sílvia, part positiva i part negativa.
Bueno, per mi la part positiva és que jo crec que jo disfruto de moltes coses que hi ha gent que se les perd. Petites coses. I la part negativa és que encara no sé gestionar prou bé la part emocional i, per tant, lo negatiu també m'afecta molt. Mm. Però, bueno, mica en mica.
En l'entorn laboral, Anna, hauríem d'explicar que som pas?
Jo crec que no hi ha una norma. Que es veu. No sé si cal explicar-ho, perquè moltes vegades es veu. No? A l'entorn laboral són les típiques persones que de seguida noten si l'ambient és prou bo. Són les persones que creen equip, que saben treballar en grup, que saben cohesionar el grup, i que es queixen si l'aire està massa fort o si la calefacció està massa fluixa, massa forta, si algú fa una olor o alguna cosa, et queixes tu dels aires i les
Ui,
calefaccions.
El pobre sí. David, pots entrar un moment a posar l'aire? David, pots treure un moment l'aire, sisplau?
Perquè ets la primera en reaccionar.
La Montse també, eh? La Montse també.
És que hi ha més
pas. Hi ha molta gent, el nostre equip és...
Sí, sé alguna cosa, sé
sí,
alguna cosa.
Déu-n'hi-do, el nostre equip, tenim números.
Llavors, en l'entorn laboral, com en tota la vida, no sé si cal dir-ho perquè es veu, ja pots identificar qui ho és. De totes maneres, és com tot, no? Si ets ben acceptat, si se l'entén, si se'l respecta, es pot utilitzar un pas. Tenir una persona amb alta sensibilitat en un equip és tenir garantia que tens algú que cohesionarà l'equip. no? Són el pegamento, si tu vols. Són la cola que farà, que detectarà qui necessita una cosa, qui necessita una altra, qui li passa alguna cosa, per on anem bé i ho hem d'enfortir, per on anem una mica més coixos. Són persones que detecten, no? El que dèiem, el nostre cervell treballa més de pressa, detecta més coses, les detecta abans, els altres ja hi arribaran, però, home, si tenim algú que ens fa d'alarma...
Aprofitem-ho, no?
Aprofitem-ho, exacte.
En els vostres entorns laborals, Montserrat, començo per tu. T'han sabut aprofitar?
Saps què passa? Que, bueno, jo porto temps que estic fora de l'entorn laboral, però és que jo tinc un afegitó, que sóc de fibromialgia, fatiga crònica. Llavors, el meu tema estava que jo volia ser més que tothom perquè ningú em digués res. Però com vaig desenvolupar sense saber que estava sent una PAS, que no ho sabia? Vaig ser 16 anys presidenta de l'associació. Em vaig dedicar a acollir, a veure què passava. Jo, sense saber que era PAS, només buscava i donar consol, acolliment, entendre, etc.
Montserrat, perdona, no marxeu, anem al butlletí i tornem.